Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes.
És l'amor particular de Lluís Llach. Ens agrada molt i molt, i per això el cantem. I se'n fan versions de solistes a corals. I és en el Cor Vivace que canta precisament el nostre convidat d'avui, economista eminent, que troba temps per viure i expressar des del món coral del barri de Gràcia el seu amor insubornable per Catalunya. L'origen pagès dels pares a l'Alta Ribagorça i al Pla d'Urgell li evoca un paradís perdut de joventut, on collia fruita, sufocava la calor a la piscina i s'iniciava en aventures d'adolescència a la discoteca Big Ben de Mollerussa. My mama told me when I was young, we're all superstars. She rolled my hair with my lipstick on. Fer bé la feina, treballar amb esforç, amb honradesa, plegats. Així va créixer el nostre convidat d'avui, a qui li agrada definir-se com una persona de poble, ell que ha actuat en centres de poder polític del món. Esclar que ara aboca Vicenç Vives i lamenta el que ell en diu la nostra falta de maduresa política, l'enveja i la falta d'unitat. Potser per això ara no el veiem en la primera línia política, però sí que el veuen els estudiants de la universitat. I manté que tots en algun moment ens hauríem d'involucrar en el progrés del nostre país. Professor Ramon Tremosa, el veig somrient, eh? No sé si és per Lady Gaga, no sé si és per Lluís Llach o per sentir la coral. Benvingut al divan, com estem?
Moltes gràcies per convidar-me, molt bé.
Bé? Mira, 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 mira què ens ha triat. Perquè a partir d'ara ja ens hi llancem, no? Sí?
Sí, 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 sí. Llença't és una cançó de l'Ax en Bustos que et convida a sortir de la teva comoditat.
De la comoditat. A veure, mira, l'Ax en Bustos primer... Hi ha força de molt de caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, però ja no ets qui eres abans. Clar, és que en Ramon Tremosa ens ha triat aquí uns enllaços de com ho ha gravat la coral. A veure, a veure... Sona sardana. Gairebé, eh? Caps de terra molt avall, veus que no te'n sortiràs, però amb els teixos t'adones. A veure, a veure aquesta veu, a veure, Ramon Tremosa.
Hi ha força de molt de caure i de tornar-te a aixecar. Veus que les coses no canvien, però no hi ets qui eres abans. Ba, 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 ba. És una versió polifònica.
Ba, 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 ba.
Sí, 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 un acompanyament... Sí, sí, sí.
I com ha anat això de... Es diu Son del Cor Vivace?
Vivace.
Vivace, italiana, clar, la italiana. Sí, això ho hem de fer, la italiana. Jo no tinc perdó de Déu, ara, jo, eh? I com ha anat aquesta connexió amb la música, amb el cor, amb dedicar-hi hores, temps al piano, també?
Mira, jo... Per casualitat vaig fer uns anys de piano quan era adolescent.
Quants?
Tres, al conservatori.
Tres, això ja dona per tocar alguna peça maca, eh? Sí, el tercer, sí.
I llavors, diguem-ne, que ja vaig entrar a la universitat a treballar, ja no podia dedicar-me, perquè el piano és molt exigent.
Sí, és una hora diària mínim, eh?
Més o més, i harmonia, i estudis de solfeig. I llavors, a través del món coral, vaig fer una manera fàcil i molt bonica de seguir amb el caliu musical. Jo penso que en aquests moments que tant trobem a faltar la salut mental i que és una autèntica pandèmia, cantar és una magnífica teràpia. I cantar en grup et crees uns lligams d'amistat que són balsàmics, ja no terapèutics, balsàmics.
És que estava pensant...
I el meu refugi ha sigut el Cor Vivace durant 15 anys.
15 anys, el refugi de què?
De què? Doncs de la política, de la feina, de la duresa de la vida, dels moments durs. Sempre he tingut els dijous al vespre, al Cercle de Gràcia, al costat de casa, un grup de 50-80, depèn de les èpoques, que hem tingut un gran director, que és Tomás Rosado.
Tomás Rosado, bravo.
Hauria de guanyar la Creu de Sant Jordi, perquè ha sigut fundador de corals i animador cultural com pocs, i ens ha transmès... I nosaltres convido els que ens escolten a que entrin a YouTube i posin Corbi Bache.
Corbi Bache.
Fer un concert a Luz de Gas l'any 2020, just abans de la pandèmia, de 10 anys.
Sí.
Allà tenim els nostres 10 hits, que són cantats a 4 o 5 veus.
Només?
I ballats.
I ballats. Amb,
perquè tenim dues coreògrafes que són molt bones.
Oh, que bo. O sigui, primer canteu i després balleu.
Exactament.
O canteu i balleu a la vegada.
És doble teràpia. És doble teràpia.
Oh, és que, això, dic, ara m'ho dius, eh? Això de la teràpia és que no és broma, perquè ara pensava en la definició de la salut de l'OMS. Aquí ho dic moltes vegades, no? Que parla d'aquest equilibri físic, psíquic i social, i el social té a veure amb la comunitat.
Perquè
eh?
Abans o després vas a fer una cervesa amb els
i mentre cantes.
I fem viatges de cap de setmana amb intercanvis amb corals. Hem anat a Mallorca, al País Basc, a Navarra, hem anat a Brussel·les, hem anat a molts llocs, i això crea uns lligams molt grans. Qui canta,
sí,
els seus mals espanta.
Sí, senyor. Sí, senyor. I com va ser que diguessis, va, que em tiro a cantar?
Mira, va ser molt casualitat. No, jo havia cantat el segle passat amb un cor del barri de Gràcia.
Això del segle passat
sí.
Sona a l'any...
Però és així, ja tenim una edat.
1901.
Havia cantat a la Coral Auterpa uns anys i llavors el 2010, fixa't, un dia que anàvem al cinema, que havia tornat de Brussel·les amb la meva dona a les 8, anant al cinema Bosque, allà per Sant Perfundana, vam sentir el cercle que cantaven Thriller a veus. I vaig entrar dins i vaig dir, què és això? Diu, és una coral que s'ha creat ara. Dic, qui la porta? El Tomás Rosado. Pum. I vaig anar-lo a veure en un concert que feien el diumenge i em va dir, Ramon, fan falta tenors. I vaig dir, doncs que entra meva dona, que soprano també. I aquí va començar el Corbi Bache per mi i que ha sigut meravellós.
Ramon Tenor Tremosa.
John Legend, una meravella.
Abans ho estàvem explicant, és professor d'economia des de fa molts anys també a la Universitat de Barcelona.
Des de l'any 92.
He de dir doctor Tremosa, eh? Bueno. Perquè, clar, aquí hem hagut de fer el doctorat
sí,
i les oposicions.
Sí, la tesi va costar.
De què va ser la tesi?
De política monetària.
Uau.
Que vol dir tipus d'interès que fixen bancs centrals, els bancs centrals fixen el preu del diner, com això impacta en el benefici de les empreses i en el tipus de canvi. I vaig poder disposar d'una base de dades del Banc d'Espanya de l'economia catalana.
Molt bé.
I, a més, vam poder fer unes comparacions amb diversos països europeus, perquè ja començàvem a tenir una mica de big data, i va sortir prou bonica. Resultats significatius, perquè, clar, a veure, avui en dia els pisos són molt cars, però jo dic als meus alumnes, avui, gràcies a l'euro, podeu anar a un banc i us farà un crèdit hipotecari a 30 anys al 3% d'interès.
Sí.
L'any 95, amb la pesseta, una hipoteca valia, et costava un 18% d'interès.
Sí, 18, 15, 17...
De les moltes coses que l'euro ens ha donat per millorar en relació a la gestió que abans feia el Banc d'Espanya.
I és clar que, allà, que efectivament, des d'aquest punt de vista i que et deixin els diners, són més baratos ara els diners, però els pisos són més cars.
A tipus fix.
Sí.
A tipus fix,
era
és a dir...
quan eren més cars,
home, perquè abans era tipus variable, i si pujava la inflació del tipus d'interès, et menjaves una hipoteca més alta.
Com és fer classes a 2026 amb aquests estudiants que tenen un bolígraf que fins i tot està connectat al xat GPT? Com va això?
Sí, tornarem als exàmens orals.
Els exàmens del multiple choice saben quina és, això, com va
jo això? Jo no faig tipus test, que no hi crec. Jo dono 10 fulls grapats... amb una pregunta per full de teoria i els hi dono 3 hores i que contestin i escriguin durant 3 hores.
3 hores. I saben escriure 3 hores?
Sí, i aquest any he de dir, per sorpresa positiva nostra,
sí?
Jo faig classes a primer a l'Elisenda Pelusia també,
sí?
I hem tingut molt bons grups de primer, molt bons grups. A més, ens han fet uns exàmens en català fantàstics i amb molt bon nivell acadèmic, per sorpresa positiva nostra.
Però dius, tornarem als exàmens orals.
Tornarem als exàmens orals com a Itàlia. Per què? Perquè avui en dia un TFG, hi ha nois que et porten 50 fulls molt ben fets i quan els hi fas una pregunta oral no saben ni de què va el tema. No?
TFG, el treball de final de grau.
No, no.
O té...
Això s'ha de revisar, no?
FM,
o potser la nota,
no? Màster.
La nota del TFG hauria de ser un 90% l'exposició oral.
Sí, senyor.
I no el 10%, perquè, és a dir, hem d'adaptar-nos als canvis tecnològics.
I continua sent atractiu encara a hores d'ara ser professor?
Sí, és un repte. Sí. Jo em preparo molt les classes perquè sóc conscient que al davant tinc la generació zapping. És a dir, que si en 30 segons es perd l'interès del que dic, tots passen pantalla.
I, efectivament, diríem, ho fan des de les pantalles, van amb els mòbils a classe.
Sí, per tant, jo estic competint contra les seves pantalles. Jo he de fer-ho prou interessant i he de donar peixet a cada moment i he de ser molt original amb els exemples i he de ser provocatiu i he de ser incisiu i he de desvetllar el seu interès perquè, si no ho soc, lentament es connecten amb la pantalla de l'ordinador del mòbil que tenen davant de manera silenciosa i respectuosa, però desconnecten. Jo lluito contra això.
Contra això, eh?
Per guanyar el seu interès.
És a dir, al final el que pot aportar el professor és el valor de la seva experiència, perquè una altra cosa, si és la transmissió de coneixements, ja hi tenen accés.
Sí, exactament. A tot el món passa que l'assistència a classes disminueix.
Sí.
I no perquè vagin al bar els alumnes, sinó perquè se'n van estudiar amb el ChatGPT i el YouTube. Llavors, el professorat que avui fa la classe presencial, que jo hi crec molt, perquè jo recordo tres professors excel·lents, el primer que em van marcar positivament...
Que eren?
Ferran Requejo, professor de Dret Constitucional. Elena Giraldez, un terratrèmol una galerna del Cantàbric, explicant la taula input-output, amb una passió espectacular. Tinc alguns referents d'aquests així molt bonics, que jo, que no tenia vocació ni amb 18 anys, els nois saps que madurem molt tard, més tard que les noies, molt més tard que les noies, i en alguns casos encara més. A mi allò em va... Jo que vaig aterrar a econòmiques perquè era un calaix de sastre, sense cap vocació, havent eliminat totes les carreres d'una llista llarga, vaig dir, això és el que
m'agrada. Això és el que realment m'agrada.
Llavors jo intento...
Transmetre això.
Intento ser per la gent de 18 anys... un referent que els desvetlli l'interès per la macroeconomia, que avui està com molt sacsejada, per exemple.
I què fa el professor Ramon Tremosa a ENA?
Hi vaig un cop al mes i sóc membre consell independent del Consell d'Administració.
I què hi fa?
Bueno, doncs el que es fa en aquests casos, es presenta informació econòmica, comptable de l'empresa, i si es dona una opinió per tal de millorar la governança.
Ha canviat de cara, feia una cara en Ramon Tremosa més feliç quan parlàvem de la universitat que ara que parla d'ENA.
No, la polifonia, perquè m'agrada més parlar de música que de feina.
Ja. I què té a veure, diríem, aquesta feina amb Junts? Alguns diuen, està aplanant el PSOE l'ampliació del Prat.
Bueno, l'ampliació del Prat es vota a les eleccions.
Sí.
Per tant, la comarca més pro-ampliació de l'aeroport és el Baix Llobregat.
Que...
El Partit Socialista té unes majories espaterrans. Per tant, això ho decidirà el Parlament de Catalunya, no ho decideix AENA. Perquè AENA és una empresa pública que en últim terme es deu als congressos dels diputats i a les majories polítiques. Recordo que va caure el govern del president Aragonès per un hotel.
Sí.
Aquell del Hard Rock de Tarragona. Sí. Doncs si l'aeroport fos tan important, els comuns i Esquerra ja haurien fet caure Illa, no? O no? O és tan important per ells?
Aquesta pregunta
és
retòrica. Ha vingut el professor Ramon Tremosa, Ramon Tenor Tremosa, avui al Divan.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el Divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
Després parlarem de l'etapa política, també d'en Ramon Tremosa. Ara aquí tenim a la Cristina Perri, A Thousand Years. Per què ens l'has triat?
Mira, nosaltres vam tocar el cel com a cor vivatge a Luz de Gas el febrer del 2020.
Sí, abans de la pandèmia.
Just abans de... Res, 15 dies abans, que ens, el 9 de febrer, em sembla que va ser. Teníem concerts a Londres, amb intercanvis en corals, tot lligat, un 2020 fantàstic. I llavors ens va caure la pandèmia, el confinament,
tot, sí.
I recordo que aquesta cançó que havíem fet a quatre veus, de Thousand Years, va ser la cançó que a mi, escoltar-la en bucle, em m'asserenava en la pandèmia.
Uh-huh.
Hi ha una cançó per cada moment. Quan estàs eufòric, quan estàs trist, quan estàs temerós, quan estàs content. I aquesta em va entrar especialment... La gràcia de la polifonia és que et permet anar descobrint matisos nous a cada vegada que escoltes la cançó.
Uh-huh.
I mira, ara escoltes el baix segon que entra per aquí. Ara els contralts fan aquí un forte. Ara aquí van reduint les sopranos. Aquí ara els tenors entren amb força. Això el nostre director, el Tomàs Rosado, era vivíssim, perquè podia dirigir cançons a sis veus donant ordres amb les celles, amb les orelles.
Ah, sí, amb la mirada.
Amb els dits, amb la mirada.
Amb la intenció. La intenció,
us abaixeu de to, ara no correu tant. I era un director màgic que transmetia molta informació amb llenguatge no verbal. I això en el directe... I no ho sé, aquesta cançó del Thousand Years... A veus em va donar molta pau en aquells primers mesos de la pandèmia.
Una cadència.
I ara entraran els baixos fent un primer acord. Veus, entren els greus. Jo sóc tenor, jo faig la melodia aquí.
Les gravacions...
Ara entraran totes
ara,
les veus.
Perdoneu.
Ara entren sopranos i contralts.
I en...
Les quatre veus...
En Tramosa ha dirigit la gravació.
No.
Sí, t'hi estàs a dins.
No, convido els oients, si volen entrar al YouTube de Corri Batxe, a buscar el 1000 Years, perquè és una delícia. Una delícia.
Mira-la.
Ara sí que entren les quatre veus. Els tenors aquí fem una altra veu. Però bueno, vaja.
Molt bé, bravo. A veure, que en Tramoses del Llobregat, que abans ha parlat del Llobregat, nascut.
Jo vaig viure a Sant Boi de Llobregat fins als 14 anys.
Ara? I després...
Vam anar al barri de Gràcia.
Que ara és el barri propi, eh?
És el barri que me'l sento meu, molt
bé. Però els pares no eren no venien del Llobregat ni de Gràcia.
No, ells van emigrar quan es van casar i es van establir a Sant Boi. Ma mare encara és viva i és una joia perquè té 90 anys fets i encara cuina per 15 per Nadal, va a concerts, va... fer esport, estar amb el WhatsApp interlocutant amb els nostres fills i fent una gran funció social. És fantàstica, és un exemple per a tots nosaltres. Aquella fortalesa de la gent de pagès d'abans.
La Maria Dolors.
La Maria Dolors. Maria dels Dolors.
Maria?
Dels Dolors.
Dels Dolors. Maria dels Dolors. I quins valors t'ha transmès?
Valors de família catalana, normals, i a casa doncs érem cristians... Me'n sento jo encara, eh? I així com el meu pare va morir ja fa 20, més de 20 anys, la meva mare avui encara és el pal de paller i és tot un referent.
I en Ramon, el pare, com era?
El Ramon era nascut en un poble de la Ribagorça, de la Franja de Ponent, a prop de Pont de Suert, i bé, era una persona sensible, economista, també havia fet classes uns anys de la seva vida, assessor fiscal... I escrivia poesia, també.
Que bo, no? Fem una barreja de ciències, lletres, temes forts i temes sensibles, no? És tot això, no? I ara, quan dius, me'n sento jo també de catòlic, reses?
Amb un Ave Maria a quatre veus. Tocat per la polifonia.
Oh, esclar, però... amb l'Ave Maria...
No, a veure, mira.
A veure, l'Ave Maria de Schubert és que és bestial.
A veure, és a dir... Tots tenim una capacitat d'emoció. Per exemple, jo he vist un arquitecte plorar veient un contrafort gòtic. La meva dona, Maria Rosa, és molt sensible a la pintura, perquè va tenir una gran professora quan ella estudiava a l'institut, que li va obrir el món de la pintura. La meva dona plora davant d'un quadre, i jo sóc una sabata davant d'un quadre. Però, en canvi, a mi, una Ave Maria a quatre veus, com el de Jacob Arkadelt, que és una meravella de simplicitat i harmonia, a mi em posa la pell de gallina i m'emociona... com poques coses.
I llavors, amb la
llavors
música...
cadascú té una sensibilitat per coses diferents que això et dona sentit de transcendència.
Ah, quina...
La bellesa en ve alta t'obre a dir, ostres, i si hi ha alguna cosa més que aquesta vida?
I et connecta amb els sentiments com
sí, més
íntims...
Més profuns i més íntims.
Que ni saps que tens gairebé, no?
Que t'aflora... una visió del món bonica i positiva i de dir, però com pot ser tanta bellesa quan escoltes Mozart, Bach, quan escoltes aquella cançó que t'agrada, dius quina bellesa en ve alta tan bonica i com això t'obre a una visió positiva del món. No?
Avui parlem amb en Ramon Tremosa, que ens parla de música, ens ha parlat també dels estudiants, ara dels pares. El pare quins valors et va transmetre, en Ramon?
Treball, esforç, estalvi, alegria de viure.
Ai, que és bona, eh? Treball, esforç, estalvi i alegria de viure. Sí, vol dir mirar-te la vida sempre
positiu,
positivament.
Ser agraït i valorar cada moment el que tens.
Molt bé. I estudiar a la universitat, com va anar que hi anessis? Perquè tu ets el mitjà de tres germans.
Sí,
i el mitjà s'ha d'espavilar, eh?
Sí,
a la vida.
No és ni el mimat ni el consentit. En terra de ningú.
És el que ha de ser espavilat per sobreviure, eh? Com va anar que anessis a la universitat?
Bueno, jo no tenia cap vocació concreta. I economia, els primers anys em van costar, però al final ja ho vaig tenir molt més clar.
Sí?
Sí.
I vas anar directament des d'estudiar economia, que dius que allà va ser quan vas descobrir, doncs, com el Financial Times, a la biblioteca de la facultat, que llavors el diari arribava dies tard, que hi havia cua per llegir-ho en paper. Tot
sí,
això
sí.
És
jo els dic als meus alumnes, dic, vosaltres teniu articles en obert al Twitter del Financial Times o del The Economist. Sí. Nosaltres fèiem cua per llegir en paper l'únic exemplar que arribava dies tard a la facultat.
I quan va ser que vas prendre consciència política?
Amb 20 anys.
20 anys és molt jove.
No, o molt tard.
O molt tard?
Segons com, sí. Perquè Plató té diàlegs polítics
sí, això, sí,
amb nois de 14 anys que són per sucar i pa, i nois del seu temps, no? Bueno, vaig prendre consciència política a la facultat, perquè la universitat es presta amb això, hi havia un quiosc, la gent comprava diaris. El diari que compraves ja et definia una mica i llavors vaig participar en un sindicat d'estudiants, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, vaig ser escollit claustral.
O sigui que ja lideraves.
Començar, no, liderar tampoc, però sí que vaig col·laborar.
I com va anar l'entrada ja, també des de posicions independents, no?, en política?
Bueno, jo havia llegit Plató i Plató recomana a la seva setena carta que fins als 40 no t'hi posis en política.
Sí, sí. Perquè no ets prou madur.
No, perquè el lideratge, diu Plató, si vols que sigui sòlid, ha de ser prepolític. Social, professional o cívic.
I com ho vas fer?
Pues mira, doncs vaig dir, un cop jo vaig acabar la carrera, vaig treballar al sector privat, una assessoria fiscal i comptable, després vaig estar un temps a la Generalitat. Quan vaig entrar de professor, vaig estar escrivint llibres, com l'Espoli Fiscal, un llibre sobre el corredor del Mediterrani...
Llavors... Tens una col·lecció de llibres,
sí, eh? Sí, sí. Llavors em vaig trobar fent un paper de divulgador i de contribuir al debat econòmic i social del meu país en temes essencials, infraestructures, finançament, aeroports, trens... I llavors, vulguis que no, els mitjans et trucaven, escrivies articles, poc o molt incidies amb rigor en els debats del moment i era conegut. Aquest és el meu, entre cometes, lideratge, si és que n'he tingut algun mai, no? Però vull dir, jo recomano molt que abans d'entrar en política el jove o la jove faci el que li vingui de gust.
Però...
I si vol tenir una família que la tingui, si vol viatjar que viatgi, si vol treballar intensament que treballi, que mostri algun tipus de lideratge prepolític i que, sobretot, com deia Plató, no és un full-time job forever.
Com jo.
És a dir, no pots estar entrant amb 25 anys en política aspirant a acabar amb 65. Perquè llavors acabes canviant de partit i acabes traint els qui tenen...
Fent el que sigui per mantenir-te en el poder.
Exactament, a la poltrona. No? I per tant, això no ho diu jo, ho diu Plató fa 2.500 anys.
Però vas entrar a militar a Convergència al 85.
Sí, però, mai no vaig tenir un paper significat ni en cap organigrama, ni en cap congrés... Ni...
Perquè en una llista electoral ja fins al cap de molts anys, no?
El 2009 va ser la primera vegada que vaig anar en una llista.
42 o 43 ja, no? Sí, per tant, havien passat més de 20 anys.
Vaig seguir els consells de Plató.
Molt bé.
Havia tingut ofertes per entrar en política de diversos partits amb 30 i pocs. I les vaig rebutjar.
Eren de l'esquerra?
Eren de diversos partits.
Més de l'esquerra que Convergència.
I també més a la dreta de Convergència.
També més, o sigui, tots els partits.
Bueno,
que diríem pràcticament tot l'arc parlamentari de pes.
Uns quants partits, però no... Però, és a dir, no...
I per què Convergència, doncs?
Bueno, jo era independent i, a més, m'havia oposat a l'Estatut de 2006 que va propulsar Artur Mas, i per tant, el 2009... Però, bueno, perquè em van oferir en el Parlament Europeu Jo llavors
pensava... Per poc? És a dir, et vas a que en aquella plataforma d'economistes...
Economistes pel no, sí.
Sí, era perquè era, per aquest estatut no és suficient, no?
No era, ja que fas un estatut... A veure, tu pots fer un acord de finançament que en teoria duren 5 anys, la LOFC s'ha de renovar cada 5 anys.
Sí, suposadament.
Suposadament, perquè aquesta última es va renovar el 2009-2014 i encara està caducat des de llavors, no? Per fer un acord de finançament, doncs, ho fas un vot al Congrés i avall. Si fas un nou estatut, se suposa que és per canviar un model de finançament que deixa sempre molt mal finançada la Generalitat, de manera estructural, com ha reconegut tothom en aquest país, des de sindicats fins a patronals i un ample acord parlamentari. No?
Uh-huh.
Llavors, si fas un nou estatut és per canviar el model de fons, si no, no t'hi posis. És a dir, fas un acord d'investidura o com ara... dona suport a canvi d'uns diners i avall.
Però llavors et van veure el Parlament Europeu, no? Com a independent, però dins de...
Del grup liberal, sí. I com a candidat independent per Convergència Democràtica.
I allà vas empènyer molt ja perquè entenguéssim per què era important el català?
Bueno, sempre,
Europa,
sempre
també?
Hem defensat, i durant molts anys, i amb això entronco amb una tradició de dècades de molts diputats catalans al Parlament Europeu, de demanar l'oficialitat del català i l'ús del català en el Parlament de Catalunya. Jo els deia als meus diputats, no pot ser que el meu iPhone estigui en català, que el Twitter del Barça tingui 8 milions de seguidors en català, que sigui una llengua potentíssima a Google i que tinguis totes les principals webs i apps, i aquí encara un partit espanyol o dos prohibeixin l'ús de la llengua catalana.
Vas treballar també amb els pagesos, molt.
Bueno, allà estàvem una mica per la reforma de la política agrària comuna, que periòdicament s'ha d'anar fent, i aquí, doncs, els meus orígens a les Terres de Lleida, jo he anat a collir fruita. Jo he vist... A casa teníem una granja de pollastres, la ramaderia, i he anat visquent les vicissituds, l'impacte de la globalització, aquests productes que entren d'altres continents sense les exigències mediambientals i sociolaborals que aquí s'obliguen als nostres pagesos, la competència deslleial que pot haver-hi. Per tant, entenc perfectament què està passant aquests dies a Catalunya.
Tenen raons.
Tenen raó. El Adam Smith deia, el free trade, si no és fair trade, no és ni free ni trade.
Si no, o sigui, si és lliure, però realment
lliure
no és just...
El lliure comerç ha de ser comerç just, si no, no és ni lliure ni comerç.
És bona la definició,
és Adam Smith, vull dir, els que diuen en nom del liberalisme, no, escolti'm, el que no pot ser és que grans multinacionals de Brasil o Argentina produeixin de qualsevol manera carn de vedella i entri ensorrant preus amb uns productors europeus petits i mitjans, molts d'ells, que s'han sotmesos a una implacable regulació, que no discuteixo, de qualitat i seguretat animal i benestar animal, etc.
I en Ramon Tremosa, el 2020, el van nomenar conseller d'Empresa i Coneixement amb el govern Torra, substituint Àngels Chacón, no?, que es va aprovar la llei de facilitació de l'activitat econòmica i de la de les àrees de promoció econòmica urbana, no?, això, realment, com ens ha canviat la vida, aquesta llei, si és que ens l'ha canviat?
Bueno, en teoria, de facilitar al petit comerç unes flexibilitats i unes condicions per competir amb les grans superfícies. Aquesta era la idea d'aquesta llei. No?
I el maig del 2023 va entrar com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona.
Quan a temps parcial.
Sí, a temps parcial, ja.
Sí, era a temps parcial i no vaig poder-ho compatibilitzar amb la universitat.
Quan
estic a temps complet. I llavors allà és un...
Clar. Quan Trias va obtenir el resultat més alt, però... el suport del PP
i de Comuns a Collboni,
va fer que finalment fos ell l'alcalde. Llavors ja vas dir prou?
No, hauria d'haver plegat llavors, però vaig aguantar un any i mig perquè el Xavier m'ho va demanar. Però bé, tenia classes divendres al matí quan hi havia plenari, tenia classes dimecres a la tarda quan hi havia comissió, clar. No podies estar. I a més l'Ajuntament de Barcelona requereix molta dedicació i no estava en condicions de fer-ho.
I què t'ha aportat a la teva vida personal la política?
Doncs un enriquiment, també.
També?
A veure, tu pots sempre mirar les coses davant amb l'angle positiu o amb l'angle negatiu. El propi cervell nostre ja ens ajuda a depurar els mals moments. I avui que tenim mòbils on hi guardem fotos, les fotos i els vídeos que guardes són positius.
Sí.
No guardes els...
No fas fotos d'allò que...
Si el Barça guanya, guardes el vídeo. Si el Barça perd una final amb el Madrid, les borres.
Culer,
no?
Tu ets molt culer,
normal. Si fos danès, no m'interessaria el futbol, però sent català... És el nostre...
Sí,
selecció,
sí, sí, sí.
No?
a l'altra banda, Josep Lluís Santiso, que és de l'Espanyol. Jo t'ho dic, perquè és el que ens grava.
Jo ho respecto tot. I l'Espanyol, he de dir que l'any passat el Barça guanya la Lliga gràcies a que l'Espanyol va guanyar a Cornellà al Madrid, el mes d'abril. I aquest any està fent una magnífica temporada.
No, molt bé.
Escolta'm, no, les coses quan
com siguin.
I el Joan Garcia és un excel·lent porter.
Sí.
Un excel·lent porter que hem gaudit i que hem pogut fitxar de l'Espanyol, però que és l'Espanyol qui li va donar l'oportunitat de jugar primera i de lluir i que el va posar al davant de... Per tant, fantàstic.
S'ha d'anar a Europa o s'ha de viatjar i s'ha de treballar fora per tenir perspectiva de Catalunya, també?
Roda el món i torna al Born. Això ja els catalans ho hem fet durant segles. I sí que és un enriquiment haver viatjat i tornar a casa. És un gran enriquiment.
Avui ha vingut en Ramon Tremosa, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. When you try your best but you don't succeed.
When you get what you want but not what you need. Aquí ha vingut també Coldplay, perquè ens l'has triada?
Perquè és una cançó que parla de quan fracasses.
Ha, però a la vida...
El fracàs forma part de la nostra.
I com ho fas per resumir el fracàs i tornar-te a aixecar?
Doncs costa molt, però a mi aquesta cançó m'ha ajudat a aixecar-me.
Negociar, saber conversar, saber dialogar, transaccionar, això que dieu vosaltres, els que us heu dedicat a la política. Sabies economia?
Sí, i he de dir que el Parlament Europeu és un parlament acadèmic, perquè tu podies anar amb una negociació i amb arguments aconseguir que et votin allò que vols.
Ah, que bé, no?
I a més no hi ha disciplina de vot, almenys al meu grup no hi havia disciplina de vot. Per tant, tu eres sobirà amb el teu vot a cada moment.
Però moltes vegades veiem com alguns eurodiputats utilitzaven el Parlament Europeu com plataforma per tornar a Madrid, com Pablo Iglesias, no?
Bueno,
dius,
a Madrid,
no?
La tradició de tots els partits durant dècades ha sigut el Parlament que compta és el de Madrid i el de Brussel·les és una plataforma per saltar amb més força a Madrid. Això ho han fet diputats de tots els partits, des de Pablo Iglesias fins Ciutadans, PP i PSOE. Fins al punt que el think tank Elcano, que depèn del Ministeri, havia fet articles fa uns anys dient PP i PSOE, envieu gent jove que vulgui estar 10 o 15 anys fent d'eurodiputat al Parlament Europeu i que li interessi la política europea i que vulgui fer carrera a Europa, perquè no n'hi han.
Però, a veure, aquesta Europa, que ens hi vam apuntar amb aquella il·lusió, l'anem veient com amb decadència davant de Trump.
Bueno,
què?
Si Europa no fes moltes coses molt bé, Trump ni ens miraria, ni ens atacaria com ens ataca. I el gran èxit europeu és l'euro, per exemple. Perquè sense l'euro, com haurien sigut les últimes crisis? Molt més dures.
Però ara que estem veient Groenlàndia, ara que veiem que aquest senyor es vol anar annexionant, potser la Unió...
Ja veurem què fa, esperem.
Però tu creus que la Unió Europea realment està actuant suficientment bé?
Em sembla que Miquel Roca va dir, gràcies, Trump, tu forçaràs els europeus a unir-se més.
Sí, esclar, davant de l'adversitat...
La Unió Europea s'ha produït sempre i ha avançat sempre a cop de crisi. I tenim molts episodis en què d'una crisi Europa n'ha fet una oportunitat i un pas endavant.
O sigui que tu creus en la
Miquel Roca ho va escriure fa poc al diari, a La Vanguardia, va dir, gràcies Trump perquè tu forçaràs els europeus que no en tenen ganes, però per necessitat hauran de fer més passes endavant.
Avui ha vingut en Ramon Tremosa, que és professor d'Economia, que ja veieu que tenia les coses clares també políticament, i que la música en relació a la teva vida, què és? Què t'ha fet? Què et fa?
Em salva. La música em salva.
Que és que, a vegades, tens unes gravacions, algunes que on està feta a casa, no? Aquesta, com ha anat, aquesta?
Quan va començar la Covid i ens van confinar, durant unes setmanes cada dia penjava un minut de piano, perquè tenia temps per agafar els llibres, el piano és molt exigent i requereix que toquis sovint, no? I si no el toques, el perds. I jo vaig aprofitar per reprendre el piano, tocar moltes cançons, i llavors gravava un minut i el penjava cada vespre a les 7 de la tarda, i encara hi ha gent que em diu avui esperava els teus, el teu minutet de música i a tenir milers de visualitzacions.
Perquè una de les coses que ens diuen a vegades amb la ràdio directa, la ràdio gravada, és que hi ha molts moments en què qui escolta el que vol sentir és algú que està vivint el mateix, pràcticament el mateix moment, perquè això el fa sentir
acompanyat.
El vincle, reforça el vincle. Sí. I les altres peces gravades de lluny, no se sap quan, no tenen aquesta força del vincle quan es necessita tant.
On dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha combat.
Com explicaves i com expliques Catalunya encara ara al món?
Mira, a Catalunya avui, per sorpresa meva, hem de fer poques explicacions, perquè hi ha tanta informació a internet, tanta informació que pot trobar una persona que estigui interessada en Catalunya. I, a més, jo al Parlament Europeu em trobava que molts diputats venien cada 2 mesos a Barcelona a passar un cap de setmana, anar al Barça, anar a la Fórmula 1, anar a la platja, i llavors no havia d'explicar res. Ja sé que parles una llengua pròpia, ja sé que Madrid us recapta molts impostos i us en torna pocs, ja sé que els trens no van... I en els anys del procés en què Catalunya sortia molt als mitjans internacionals, jo no vaig haver d'explicar pràcticament en contra del que pensava, perquè hi havia molta informació en temps real.
I continua sent independentista?
Bueno, a veure, voldria ser un català normal, sense haver d'estar cada dia defensant la meva llengua, que està qüestionada, i tenir trens normals i tenir una vida normal i poder ser tan avorrit com un danès.
O sigui, això és tenir estat.
Un estat. Els danès... Bueno, ara pateixen per Groenlàndia, no? Però fins fa un any no patien. És a dir, un danès pot fer filosofia ja en el teatre nòrdic, però no cal que vagi a l'ACA de Copenhague perquè ensenyar la bandera del seu país, perquè la tapen, o que arribar a una final de la Champions perquè la UEFA triï el català, que és la llengua del Barça, perquè te la tapen i te la prohibeixen al Parlament Europeu.
En Ramon Tremosa, a més, diríem, ha anat al cinema.
Hey! Mr. Hadley, do you trust your wife?
Step aside, Mert. This fucker's having himself an accident.
You don't push him off the roof.
Estem veient aquesta Cadena Perpètua, una pel·lícula del 94, basada en l'obra de Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, que la pel·lícula la va adaptar i dirigir Frank Darabont, protagonitzada per Tim Robbins i Morgan Freeman, que són uns cracs tots dos. Per què ens l'has triada?
Perquè parla de la superació, parla de com resistir la injustícia, de l'ideal de llibertat, de... Hi ha uns valors i una força en aquesta pel·lícula que, si ara la posessin, ara arribés a casa i la posessin en un canal random, deixaria la feina, si és que no és molt urgent, i la miraria una altra vegada.
Quina pel·lícula han dit? Cadena Perpètua. I no va tenir un gran èxit en l'estrena, però de mica en mica la televisió i amb els DVDs de després ha estat considerada una de les millors pel·lícules de tots els temps. Els reclusos tiren endavant amb la amistat que tenen i amb l'enginy per fer front a les injustícies, no?
Mira, hi ha un...
que manen.
Una prova del cotó.
Va.
Si allò que m'agrada a mi i a la meva dona agrada als 3 fills que tenim, és que aquí hi ha alguna cosa transcendent. Per exemple, el llibre del Sandro Rosell, escrit a la presó,
sí,
ens ha fascinat a tots 5. Aquesta pel·lícula de Cadena Perpètua agrada a pares i fills. Aquí vol dir que hi ha algun fons de veritat, hi ha una potència que supera la moda temporal d'una cantant de moda o d'un grup.
I en Ramon Tremosa, de pare, ara que ja volen? Com ha estat, de pare?
Aquest estiu la meva dona i jo hem pogut fer vacances sols per primera vegada.
I se li il·lumina la cara! Això el subratlla! Està content! Diu, ens hem descobert!
Ja. No, perquè els fills ja volen sols i ara és el moment de tenir més temps per nosaltres.
Ah, però et fa il·lusió?
Sí.
Enamorat?
Deia Chesterton que la novetat rau en l'aprofundiment. Intentem aprofundir en aquest argument.
Tornem al cine.
Quid fecisti? Rexes tu?
Venimeum non est de hoc mundo.
La passió de Crist, de Mel Gibson, pel·lícula del 2004, en va ser Gibson el director, el coproductor i el guionista, basada en els relats del Nou Testament sobre la detenció, judici, tortura, crucifixió i resurrecció de Jesucrist. Arameu, hebreu
llatí.
I llatí. Com anem de llatí?
Va ser una primera...
Com anem de llatí?
Malament.
Malament.
Poc llatí, sí.
Va, per què t'agrada aquesta?
Bueno, perquè, a veure, aquest, Mel Gibson, un personatge que ha fet moltes pel·lícules, polèmic, molta gent a favor i en contra, però diguem-ne que aquesta pel·lícula del 2004 va utilitzar tècniques molt modernes de gravació, que avui en dia tot ja ho tenim vist, però que fa 20 anys no era així. I recordo que el cinema em va deixar atrapat a la cadira.
A banda de les peces musicals del cinema, en Ramon Tremosa, doncs també li hem demanat que ens triï alguna peça literària, algun fragment. Va! Les mans càlides i llargues arrenquen del clavecí belles tonades amargues d'esquelet de violí. Les mans rellisquen serenes amb la mecànica justa dels dits morts que passen d'enes d'un vell rosari de fusta. I on som?
Màrius Torres.
Màrius Torres. I en Màrius Torres què fa? Què fa? Com és que ha vingut en Màrius Torres?
Mira, en un moment baix de la meva vida vaig descobrir la seva poesia i em va entrar en canal. Va ser un moment delicat per mi, que vaig descobrir aquest autor desconegut encara i em va fascinar i encara avui em sorprèn. Màrius Torres és un metge brillant que de ben jove agafa tuberculosi, va a un sanatori, sap que la seva tuberculosi és a punt de que es trobi la penicilina i que arribi, però amb la Guerra Civil ell veu que es morirà en un sanatori amb tuberculós. I malgrat això, és en uns anys entre la vida i la mort que fa una poesia cristal·lina, metafísica, una cosa de frontera, preciosa i amb molts poemes bonics.
Igual que un raig de sol que pel cimbori penetra dins un temple, a poc, i cruament senyala amb el seu dit de foc els rostres adormits de les verges de Boris, severa i dolça música, segueixes per les ànimes nostres un passadís obscur i amb el teu dit de foc hi descobreixes l'espectre del passat, el rostre del futur. I quan ha estat que has tingut por?
Tots tenim por i la por forma part de la nostra vida. Hi ha moments... de molta feina en què no tens temps de pensar en aquestes coses. Hi ha moments quan celebres aniversaris destacats o quan hi ha familiars teus que traspassen. Hi ha moments en què sí que t'enfrontes al misteri de l'existència i que et fas preguntes profundes, no? I això, poc o molt, avui potser no està de moda plantejar-ho, però és així. Som animals espirituals i sabem que anem vivint i anem fent coses i moltes coses i ens distraiem molt, però que en el fons, tard o d'hora, aquesta essència filosòfica que tots portem a dins brolla i surt. No?
I ara, si haguessis de dir què té sentit o què és important en la vida, què diries, en Ramon Tremosa?
Intentar fer el bé, intentar ser positiu, estimar tant com puguis, ajudar tant com puguis, ser amic dels teus amics, ser divertit, buscar sempre l'aspecte positiu de la vida. Potser ens falta això, no?
Som avui al divan amb en Ramon Tremosa, professor d'economia, cantant, política, expolítica. Què t'agrada més? Per això de la política es deu portar a l'última cèl·lula, jo
sí,
crec,
però,
no?
Sí, però ara ja jubilat.
Ara...
No, a veure, Plató...
Autojubilat, no, home, de la política.
Plató diu... No vagis sol en política, vés-hi amb un grup d'amics. Costa molt la política, fer lleis millors és molt difícil, has de tenir molta sort i, sobretot, un ofici al qual tornar. Per tant, Plató ja t'està dient, no pretendràs estar-te 3 dècades o 25 anys en política.
I no hi tornaràs?
Difícilment. Els acadèmics som incontinents verbals i anem molt per lliure. I això avui els partits polítics volen obediència cega. Tots.
Això veig que en algun moment ha generat alguna dificultat.
Possiblement.
Va, que ens ha triat un altre llibre. La meva salut és excel·lent, però estic carregat de romanços com una criatura malaltissa. No et vull pas explicar el que he sofert servint en una divisió que no m'agradava. Aconsegueixo el canvi de destí, arribo ple d'il·lusions i tot em cau a sobre una altra vegada. Pensava trobar en Juli Soleràs. M'havien dit que era a l'hospital de campanya, ferit o malalt, no ho sé. Però resulta que ja l'han donat d'alta. No veig ni una cara coneguda entre tantes com la guerra en fa desfilar davant dels meus ulls en incoherent fantasmagoria d'ençà que va començar. El tinent coronel comandant de la brigada, de la primera brigada, m'interrogà severament sobre els motius del meu retard. Era normal que ho fes, donada la diferència d'edat entre l'altre...
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Diumenges a partir de les 9 de la nit.
Incerta glòria, Joan Sales, 1956, un clàssic de la literatura catalana on es narra la guerra civil des de la perspectiva d'uns soldats voluntaris a l'exèrcit republicà. Per què ens l'has triada?
Joan Sales és el Dostoievski català.
Que bona aquesta.
És l'autor total, és el filòsof, el poeta, el pensador, el polític, el militar, el creient, el descregut, el dubte existencial obert en canal, traumatitzat per una guerra de joventut que fa que molts dels seus companys beguin d'un sol glob totes les primaveres. Té un poema preciós en aquest sentit. Llavors, Joan Sales és el gran desconegut, perseguit per rojos i franquistes, és a dir, la Catalunya doblement perseguida, que aquesta no té... Bueno, he de dir que Isona Passola va fer una magnífica pel·lícula. És curiós perquè a casa, clar, tenim al menjador el llibre d'Incerta Glòria, que són 600 pàgines.
És així, és un volum, el vaig tenir
i clar, quan dius als fills, aquesta és la gran novel·la del segle XX de Catalunya... Llavors van dir, bueno, això de llegir llibres tan gruixuts era del segle XIX. Però quan vam anar al cinema a veure la pel·lícula d'Isona Passola, que va rebre molts premis, que la incerta glòria de la pel·lícula és només una part del llibre, però que ja diu moltes coses, vaig veure en els meus ulls, uau, potser sí que haurem de llegir la novel·la de Joan Sales. I un llibre sempre és una invitació amb una lleixa, no? I sempre hi ha un moment oportú també per llegir un llibre, no? I aquesta és la novel·la total... amb una ambició de totalitat, de donar respostes, de trobar sentit a la vida, com feien els Dostoievskis del XIX i del XX, que cada literatura té el seu. No? I així com Plaça del Diamant és la gran novel·la de la guerra d'una gran novel·lista, jo posaria la mateixa balança a Joan Sales, que, per cert, va ser editor de Rodoreda i descobridor i promotor d'aquesta obra magna de Mercè Rodoreda, també.
En Tremosa i Balcells Ramon és dels 65, o sigui que els 60 ja els tenim fets.
Tocats i posats.
Tocats i posats. I llavors ara et mires al futur i dius, Ramon, què vull fer?
Doncs mira, a la mesura que passa el temps que et queda és més escàs.
Sí.
Llavors vas prioritzant coses, no? I ara la prioritat és fer... tant com pugui, les coses que m'agradin.
Que són?
Cultura, música, teatre, cinema, amics, viatges...
Amics ho has subratllat, sí. Ho he notat. Els efectes,
família,
eh?
Família,
efectes.
Sí, és a dir, gaudir tant com pugui, amb qualitat, de totes les coses que m'agraden.
Això és el que ara vols fer.
El que vull fer. És a dir, quan tu ets jove, t'has d'obrir un camí... agafes dues feines i si en pots una tercera i tens ambició per progressar, per prosperar, per comprar-te un pis si pots, o per finançar-te uns estudis o per finançar-te un viatge. Tens projectes personals de futur, però quan ja vas entrant en edat madura ja no cal demostrar res, ja has fet moltes coses que hauries fer i ara has de prioritzar allò que realment més aprecies. No?
Què és el millor que has fet a la vida?
Bueno, moltes coses. He tingut salut i he tingut sort. Vaig casar-me amb la Maria Rosa i ha sigut un encert. Hem tingut 3 fills i...
Quants anys fa que us vau casar?
30 anys.
Felicitats. A tu i a la Maria Rosa.
10 triennis acabats de fer.
Però no paguen, eh?
Però cotitzen.
Cotitzen. I els fills, digue'm una paraula que els defineixi. Va, com són?
Ara em poses en un compromís.
Oba, ja estem acabant.
A veure, la filla gran és un terratrèmol. Amb molta vitalitat. Llavors tinc... dels dos bessons són molt diferents entre ells. Un és un músic com pocs i l'altre és l'alegria pura.
L'alegria pura, eh? Si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries de la teva vida?
Tampoc ho he pensat gaire. Home, sí que hauria estudiat més piano, hauria estudiat més alemany, perquè vaig fer 3 anys només i Europa em van donar molt de joc i si n'hagués sabut més m'hauria obert encara més portes. Però aquestes coses les has de fer de jove perquè costen molt de gran.
I en una frase per a algú que d'aquí 100 anys pensi qui era, qui, en Ramon Tremosa i Balcells, cloc, una frase, i tu la pots escriure, va.
Va intentar viure i estimar tant com va poder.
I què va fer?
Doncs mira, he pogut dedicar-me al que m'agrada, que és la docència, i he pogut participar en un Parlament educat, com és l'europeu, en molts debats interessants, i he tingut la sort de conèixer gent molt interessant, també.
2 o 3 noms de persones clau a la vida?
Persones claus, perdona. Sí. Ah, no.
Anaves a dir Mario Draghi?
No, pensava que deies personalitats que has conegut.
Sí, Mario Draghi, bueno, per exemple, que et veig aquí. Sí.
Vaig tenir la sort de parlar molt amb ell i de tractar-lo en informes i de feina, i vaig descobrir un líder europeu que hi toca molt en allò que fa temps que diu.
Et deia, i persones importants?
La família, la parella, alguns amics. Els amics els pots anar triant tu, i aquí també he tingut molt bona... He tingut correspondència, també. A vegades tu vols ser amic d'una persona doncs, que no té tant interès, i en els amics que he tingut... Les amistats s'han de cultivar com qui rega un hort, no? I puc dir que intentem regar tan generosament com podem les amistats que la vida ens ha posat al davant. No?
Agraït a la vida?
Molt.
Molt?
L'alternativa és no viure.
Però es pot no estar tan agraït a la vida.
Però hem tingut, malgrat tot, jo he tingut molta sort. També tu has de treballar, i també l'atzar juga un paper important, però també pots treballar-t'ho tu, però bueno, he pogut fer moltes coses que volia.
Ramon Tremosa, que avui ha vingut al divan. Gràcies!
Llença-t'hi!
Això és qual, si vols una cosa, no? Flash!
Bueno, hi ha d'haver un salt.
Hi ha d'haver un salt i mentre saltes és el buit.
I sents la panxa uns remolins perquè no tens una certesa, no?
Però aquesta és la clau, que et llencis.
Sí. Més val estrellar-se havent-te llançat que no pensar que hauria passat si no t'hagués...
Que no penedir-te de no haver-ho fet.
El pecat d'omissió potser és el més greu dels pecats que tipifica l'Església Catòlica.
Ramon Tremosa, gràcies de debò i endavant, amb aquesta nova marató que queda vital, encara queden molts quilòmetres. Gràcies també als companys, amb Albert Castellí, que ho coordina tot, Xavier Vilà, que aquí documenten, Josep Lluís Santiso, que doncs tot aquí diu això, aquesta gravació que hem fet a casa, l'he tocat a casa, perquè és músic, a l'altra banda del so, Sílvia Coppolo, que ha vingut aquí a aprendre avui, del mestre Tremosa. Gràcies de debò.
Gràcies a vosaltres.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. Sempre viuen en present, no conjuguen altres temps, que el ja faré el que no vaig fer. Doncs avui o potser demà, seré aquí o seré per allà, seré un tros de l'univers que no nota el pas del temps. El que faig a cada instant és la força que em fa gran. No vull pensar en el que arribarà. Sento que el cor ja no para de bategar i diu que em llenci, que no pensi tot el que vindrà, que un llapis mai no dibuixa sense una mà. Mai no dibuixes sense una mà.
And you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all.